El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb el que obrim any, espero que les festes hagin anat prou bé, i que ho fem amb tres novetats que ja podem veure des d'avui mateix al Cines Olot, i a l'agenda també nova sessió de Cineclub i del documental del mes per avui mateix, i sessió d'òpera per la setmana vinent.
També tenim la nostra secció La Música en el Cinema, on parlarem d'una cançó que segur que heu escoltat en algun moment d'aquestes festes de Nadal.
A l'actualitat repassarem els Globus d'Or que s'entreguen just aquest cap de setmana.
Ja sabeu que comencem l'any, i comencen també un altre reguitzell de premis. I en l'apartat del concurs recordem que volíem que ens diguéssiu una pel·lícula de la filmografia de Jodie Foster i per què la destacàveu.
Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure, però abans, una vegada més, la dedicatòria del programa.
Sí, perquè malauradament hem de començar l'any de la mateixa manera que acabàvem el 2025 dedicant el programa a algú que ens ha deixat. I és que el 28 de desembre, Dia dels Innocents, moria l'actriu, cantant i activista en defensa dels animals, Brigitte Bardot, un dels grans fenòmens de masses de la seva època i l'encarnació de la dona francesa moderna. Escoltem la banda sonora de la pel·lícula I Déu crear la dona, dirigida pel seu primer marit Roger Vadim, i que la va convertir el 1956 en una estrella mundial. L'actriu, a més, també va destacar en papers més profuns i complexos, com el del thriller La veritat, de Henry George Clouseau, la comèdia Viva Maria, de Louis Malle, i l'obra mestra de Jean-Luc Godard, El menyspreu. Però també aquesta setmana ens deixava un altre nom propi de la història del cinema, com és Béla Tarr, un dels mestres del cinema europeu i el veritable forjador d'allò que en coneixem com a cinema lent. Retirat des del 2012, ell va seguir dedicant-se a noves formes d'audiovisuals, com per exemple fer peces dedicades justament i només per veure en diferents museus, i també va fundar una escola de cinema. Ell va ser autor de títols com La Condena, El Caballo de Turín o Setantangó, de més de 7 hores de durada. Per ells, doncs, aquest primer programa de l'any, per Béla Tarr i Brigitte Bardot, va aquest primer programa de 2026.
La recomanació de la setmana.
I ara sí, la recomanació de la setmana, la notícia, com que són dies de canvis, hem deixat un any enrere per començar-ne un altre, hem fet un cop d'ull al que coneixem per The Pessimist Archive, que és una web que, a través de les hemeroteques, recull notícies i informacions al voltant de certs hàbits i avenços de la humanitat que en un principi es creien que eren bons o dolents, i passats els anys s'ha demostrat tot el contrari, és a dir, allò que era bo no és tan positiu i allò tan dolent no és tan perjudicial. final.
Sí, quina és la idea? Doncs comprovar en l'última publicació d'aquesta web com es recorda que fa dècades enrere es considerava, per exemple, perjudicial per la salut llegir, jugar a escacs o anar en bicicleta.
Imagina't.
Això és el que es diu el poder de les hemeroteques, anar a treure aquelles coses que s'havien arribat a dir i que després canvien. Què us recomanem a partir d'aquesta notícia? Doncs El precio de la verdad, estrenada l'any 2003 i dirigida per Billy Ray, la història verídica d'un periodista que va ser descobert i acusat d'inventar la meitat de les notícies que donava. La podeu veure a Prime Video i a Apple TV.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Schindelberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
¡Ale!
Entremos en la historia del cine.
¡Corta!
¡Motor, Raúl! ¡Motor, Raúl!
¡Motor, Raúl!
¡Motor, Raúl! ¡Motor!
En 15 días solo hemos trabajado 4.
De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película.
Doncs vinga, obrim amb cinema dins de cinema. Comencem les novetats amb Nouvelle Vague, que és una producció francesa i que es va presentar al darrer Festival de Cannes. Està nominada a millor pel·lícula en l'apartat de comèdia o musical als Globus d'Or, que, com hem dit abans, es celebren aquest diumenge, i la història ens presenta la creació d'un moviment cinematogràfic conegut per aquest nom, Nouvelle Vague, i centrant-se sobretot, principalment, en la mítica producció El final de l'escapada, de Jean-Luc Godard, estrenada l'any 1959. Sempre és delicat fer un retrat d'un tema tan ampli i tan complex com és un moviment cinematogràfic, i més, sí, i més de la categoria de la Nouvelle Vague, sobretot si es fa des de la vessant de la ficció i no un documental que parli de com va néixer i com es va desenvolupar aquest moviment. Però bé, en tot cas, el repartiment de la pel·lícula hi trobarem a Guillaume Marbeck, Zoe Dutch, Aubrey Dulin i Audrian Ruyar, entre d'altres, i el director està Richard Linklater. No necessita gaire presentació. Ell també ha participat en el guió. Va debutar el 1991 amb Slaker i en la seva llarguíssima carrera podem trobar títols tan coneguts com Antes de l'amanecer, Suburbia, Antes de l'atardecer, Boyhood, també hi havia Antes de l'anochecer,
sí,
i Donde estàs, Bernadette, entre moltes altres.
Hey, can't sleep, huh?
Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you.
It was my voice who left.
Hey, look at me.
Sometimes I think it arrived on paper.
Hey, honey.
I want you all to be winners. Disappear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen.
I love you. And whatever you want to do, I'll support it.
That's it? When there are no words for the pain.
Vinga, passem de França cap al Regne Unit, des d'on ens arriba aquesta pel·lícula, La cronologia de l'agua. És una pel·lícula que també es va projectar a Cannes i després va tenir l'estrena oficial al nostre país a la Seminci de Valladolid. És la història d'una superació personal, a més una història real, al voltant de Lídia Lugnavich, nascuda el 1963 i que al llarg de la seva infantesa i joventut va patir, al igual que la seva germana, els abusos verbals i sexuals per part del seu pare, amb la total indiferència de la seva mare, que era alcohòlica. L'argument, doncs, ens presenta com un entrenador de natació la veu nedant i l'ajuda a convertir-se en nedadora professional, però un cop traslladada a Florida amb tota la família, també ella cau víctima de l'alcoholisme i perd la beca que havia aconseguit. Tot aquest camí tortuós acaba entre 1987 i 88, quan ella viatja fins a Oregon, on es matricula a la universitat i obté el doctorat en literatura anglesa, convertint-se en una exitosa i feliç mestra, mare i escriptora. En el repartiment tenim a Imogen Potts, a Tom Sturridge, a Thora Birch i a Jim Belushi, entre d'altres, i la direcció ha anat a càrrec de Kristen Stewart, que ella és actriu, la coneixerem per la saga Crepúsculo, debut amb aquesta pel·lícula i també ha participat en el guió. De fet, en una roda de premsa, a la roda de premsa de presentació, ella va assegurar que havia volgut escriure el millor personatge femení de la història.
Kuria Braito!
Skanto! Gosonto! Toreru Zongu!
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago?
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí?
Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes.
Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos, y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, Mia. Soy tu padre. Soy tu padre. Hola, Mia. Soy tu padre.
¡Te odio!
¿Me odia?
Eso es lo que tiene ser padre. Podrías vivir durante 100 años en este país y aún habría cosas que no entenderías.
¿Por qué lo haces?
A veces, la historia que nos...
I tanquem novetats amb Rental Family, una producció japonesa que fa una mirada íntima i emotiva a una de les realitats més singulars d'aquella societat, la societat japonesa, com és els serveis de les anomenades famílies de lloguer.
Sí, sí, atenció, eh?
D'aquí ve el títol. Es va estrenar també al Festival de Toronto i també es va poder veure a la Seminci de Valladolid. I com és fàcil suposar, ara ho veurem, la pel·lícula explora temes com la soledat, les relacions humanes i familiars i la necessitat de pertinença a través d'una història molt humana. Què ens presenta l'argument? Doncs a un actor nord-americà en crisi i que accepta un treball una mica especial. Oferir els seus serveis en una agència que proporciona als seus clients, això, famílies de lloguer. Això vol dir que haurà de fer de pare, com sentíem en el tall, de germà o de company, a persones que necessiten cobrir buits emocionals. Però el que comença com un encàrrec professional, com acostuma a passar, es transforma i acaba establint llaços humans que desdibuixen una mica la línia a on està entre l'actuació i la realitat. En el repartiment, Brendan Fraser, que evidentment és l'actor en crisi americà, Paolo Andrea Di Pietro, Shinji Oseki i Takao Kin, entre d'altres. La direcció ha estat a càrrec de Hikari, que és el nom amb el que es coneix a la directora Mitsuyo Miyazaki, una japonesa estadounidenca, i que ha volgut donar a conèixer justament aquest fenomen real del seu país. Altres treballs seus, Life, Tokyo Vice i Bronca. I amb això que us hem explicat ara, aquestes tres novetats, tenim en la cartellera tres doblets, que són Zootrópolis 2 amb la Nouvelle Vague, Bob Esponja, una aventura pirata amb Eumérico 2 i Anaconda amb la cronologia de l'agua. I ja en les cinc sales restants, en totes les hores, totes les projeccions, la mateixa pel·lícula, que és, per una banda, L'assistenta, una altra, Abuela Tremenda, dos sales amb el mateix títol, Avatar, Fuego i Ceniza, una d'elles en versió 3D, i per últim, aquesta que us comentàvem, Rental Family, Família d'Alquiler.
però apunteu perquè tenim una agenda carregada, que cap de setmana tenim la primera sessió de l'any del documental del mes, amb la projecció d'Estimada Flor, debut en la direcció de l'escriptor Paolo Cognetti, autor, entre d'altres llibres, de la famosa novel·la adaptada al cinema Les vuit muntanyes. Viurem, doncs, un passeig, una travessia al massís del Monte Rosa dels Alps italians, on fa temps que hi viu l'escriptor. Amb ell coneixerem els veïns i les diverses maneres d'entendre el que significa viure a alta muntanya. Estimada Flor la podeu veure avui a les 8 del vespre i demà a les 5 de la tarda a l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
I també per avui mateix, nova sessió de Cineclub amb la projecció de Flores para Antonio, un documental dirigit per Isaki Lacuesta i Elena Molina. La pel·lícula és un passeig per la vida i obra d'Antonio Flores, de la mà de la seva filla Alba Flores. Un viatge per la memòria a través de vídeos familiars, fotos, gravacions i tot plegat per entendre la figura i la importància que va tenir aquest artista. Flores para Antonio la podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cine Olot.
I per dimecres vinent, nova sessió d'òpera amb La Traviata de Giuseppe Verdi. En directe des de la Royal Opera House de Londres podreu gaudir d'aquesta obra en tres actes, composada el 1852 i basada en La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas. Es va estrenar el 6 de març de 1853 i ara la podeu veure al Cines Olot el dimecres 14 de gener a 7:45 del vespre. I per últim, anoteu que l'endemà, el dijous dia 15 de gener, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Nouvelle Vague.
La música del cinema.
I parlem ara de la música del cinema, aquesta secció que ens porta a descobrir una mica cosetes relacionades amb el que en diem normalment banda sonora d'una pel·lícula.
Una banda que inclou els diàlegs i els efectes, però que principalment està fonamentada en cançons i músiques que podem escoltar quan mirem cinema.
En el primer programa de l'any volem parlar d'una cançó, com hem dit al principi, que en les festes de Nadal que acabem de deixar enrere, és molt possible que l'hagueu sentit més d'una vegada.
El títol d'aquesta cançó és All Land Sing, traduïda com Fa molt de temps o Pels vells temps, i que a casa nostra es va popularitzar com L'hora dels adeus.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old life?
Aquesta cançó tradicional de la nit de Cap d'Any als països anglosaxons era originalment un poema de 1788 de l'escriptor escocès i poeta nacional Robert Burns. Ens parla de la nostàlgia pels temps passats i la trobada de vells amics després d'anys sense fer-ho.
La versió actual de la cançó es basa en el treball de Burns, que, insatisfet amb altres versions anteriors, va permetre a l'editor musical George Thompson que trobés una nova melodia que és la que, de fet, ens ha arribat als nostres dies. La celebració barreja costums nòrdiques i gaèliques per donar la benvinguda al nou any.
Amb la migració escocesa del segle XIX, Auld Lang Syne va creuar fronteres i continents, passant a formar part essencial de les festes de Cap d'Any als Estats Units. La banda de jazz Guy Lombardo, que estem escoltant de fons, la va popularitzar l'any 1929 a través de totes les emissores de ràdio nord-americanes.
Des d'aquell dia, la tradició de cantar Auld Lang Syne es va convertir en global i el cinema ho ha certificat en títols com Cuna de Héroes, de John Ford, Magnolia, de George Sidney, La Quadrilla de los Once, precursora de la saga Oceans, de Lewis Milestone, o El Apartamento de Billy Wilder.
Però, sens dubte, qui va fer universal aquesta cançó va ser l'escena final de la pel·lícula Qué bello es vivir, de l'any 1946, i dirigida per Frank Capra. A partir d'aquella data, molts han estat els artistes que l'han inclòs en el seu repertori, com, per exemple, Maria Carey, que el 2011 en feia una adaptació molt festiva.
L'estil dance pop era un dels èxits del seu segon àlbum nadalenc i el va cantar a la gala de cap d'any del Times Square a Nova York.
Evidentment, un estil ben diferent al que ens havia regalat una dècada abans la polifacètica i sempre extraordinària Barbara Streisand, una veu delicada.
Era el final del concert celebrat el mateix dia 31 de desembre de 1999 a Las Vegas. I de l'estat de Nevada anem al seu veí, Califòrnia. Allà varen néixer un dels grups més mítics del rock i el pop nord-americà. El Nadal de 1964 editen un àlbum de Nadales i entre elles en regalen aquesta versió.
Old acquaintance be forgot and never brought to mind. Acquaintance be forgot and days of old lang syne.
Alguns ho veureu reconeguts, eren The Beach Boys, que feien aquesta versió tan especial. I acabem el repàs, doncs, d'aquesta cançó universal amb una delicadesa com és una de les veus que més versions de Nadales té i que comparteix cada any ja és tradicional en els seus famosos concerts de Nadal. Escoltem L'Hora dels Adeus de Rod Stewart.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the days of auld lang syne? Far auld lang syne, my dear, far auld lang syne. We'll drink a cup of kindness yet for the sake of auld lang syne. And surely you will buy your cup, and surely I'll buy mine. We'll take a cup of kindness yet for the sake of auld lang syne. We two have paddled in the stream from morning sun till night. The seas between us roared and swelled since the days of auld lang syne. Far auld acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot for the sake of auld lang syne?
Away the lads! Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs ara anem per l'actualitat, com tu molt bé has recordat al principi del programa, amb canvi d'any, amb l'inici de l'any. També s'inicia la temporada de Premis i Gales i la primera la tenim aquest mateix cap de setmana, concretament la matinada del diumenge al dilluns, amb l'entrega dels Globus d'Or en la seva 83a edició. Els Globus d'Or, que eren aquests premis que van quedar tan devaluats,
sí,
per tots aquells problemes de certes institucions i organismes relacionats amb ells, amb diferents discriminacions de gènere, de raça, etc, etc, i que sembla que des de l'any passat han tingut com una revifada i aquest any s'han volgut reafirmar més i sembla que tindran això, un paper important, i allò que dèiem, l'avantsala dels Òscars.
Sempre ho havia sigut, eh? De fet, a veure, veurem si continua sent-ho, no?
Exacte. Home, pels títols, que ara direm, i pels noms, sembla ser
sí,
que sí, que
no
es quedaran molt
calcats.
L'esdeveniment tindrà lloc a l'hotel Beverly Hilton de Beverly Hills a Los Angeles, per si voleu anar-hi. La presentadora serà per segon any consecutiu la còmica Nikki Glaser, que va tenir molt d'èxit i va agradar molt l'any passat. I com a novetat, que sempre ens agrada destacar alguna novetat d'aquest tipus d'esdeveniments, aquest any s'introdueix, a mi m'ha fet molta gràcia, a la categoria de millor podcast.
Bé, perquè clar, es van introduint els nous formats, com sí, ja va passar, no? En principi les guerres amb les plataformes, si podien presentar pel·lícules, si no els podien presentar, també les sèries, clar, els podcasts, suposo
però sembla,
que és una
sembla
manera
que fugi una mica del que és
de la part de cinema,
la part
bàsicament
audiovisual, no? Però àudio sí que ho
audio
és.
Sí, que ho és. Sí, sí. Quins noms hem de tenir en compte? Doncs mira, d'entrada el de Guillermo del Toro, que amb la seva versió de Frankenstein parteix com a gran favorit en l'apartat de pel·lícula dramàtica. A més, estan nominats els seus protagonistes, Oscar Isaac, com a millor actor principal, i Jacob Elordi, com a millor actor de repartiment. Davant seu, drames com Los Pecadores, de Ryan Coogler, i Hamnet, de Chloe Zhao. I pel que fa a les interpretacions, la masculina sembla que donarà molt joc, perquè en drama
sí, pels noms callats, sí,
tenim a Michael B. Jordan per Los Pecadores, que ara comentaven, i Wagner Moura per El Agente Secreto.
Que aquest ja sona no només pels Globus, sinó també pels
directament Òscar, pels Òscars.
Sí.
Pel que fa a música, la comèdia Timothée Chalamet torna a estar en cartell per Martí Suprem, que s'estrenarà aquí el 15 de gener, i al seu costat Leonardo DiCaprio per Una batalla tras otra i George Clooney per Jai Kelly. I pel que fa a les actrius?
Pel que fa a les actrius, en l'apartat de drama tenim a Jennifer Lawrence per Die My Love, aquí l'han traduït o titulat com Mátame Amor, i Julia Roberts per Caza de Brujas. I en comèdia tenim a Emma Stone, que repeteix una vegada més tants títols any per any, com és en aquest cas per Bugonia, que se les haurà de veure, però amb Cynthia Erivo per Wicked for Good. A tot això cal afegir superproduccions com Avatar, Foc i Cendra, o Missió Impossible, La Sentència, que intentaran guanyar uns guardons que també són molt, molt nous en els últims anys, com és els mèrits sí, cinematogràfics i la taquilla. I per últim, atenció, perquè no hem d'oblidar que Sirat té dues nominacions, com a millor pel·lícula de parla no anglesa i com a millor banda sonora, i per últim, en el terreny d'animació, les coses estaran entre Zootrópolis 2 i aquest fenomen dels últims temps que és Guardianes de la Noche, la fortaleza infinita.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, ja us avancem cap al proper programa, comencem any també, i segur que la Sandra Sotillo, la nostra especialista en sèries de televisió, ve carregada de novetats.
Ens portarà les primeres novetats,
sí,
de l'any, eh?
I tant.
Bé, anem per la pregunta de la setmana passada. Recordem-ho, volíem una pel·lícula de la filmografia de Jodie Foster i per què la triàveu?
De fet, hem rebut més de 25 respostes. Hem de dir que moltes d'elles coincideixen amb un títol clàssic,
clar,
que ella era coprotagonista també, com era El silenci dels anyells. Per tant, aquesta s'emporta, podríem dir avui, a la primera posició, però també ens han dit altres pel·lícules, com Anna i el rei, L'habitació del pànic, La isla de Nim, El Maurità, Taxi Driver, en fi, altres pel·lícules en què ella ha participat. D'entre tots els oients que ens heu respost, s'emporta les dues entrades, les primeres de l'any, gentilesa de Cinema Olot, en Josep Formatger, que ella ens ha dit El silenci dels anyells, espectaculars els dos protagonistes.
I anem ara per la primera pregunta de l'any, amb l'excusa de l'estrena d'aquesta La cronologia de l'aigua, aquesta nedadora convertida després en escriptora. El que volem és que ens digueu el títol d'alguna pel·lícula on l'aigua en sigui un protagonista més i per què la trieu.
N'hi ha moltíssimes, eh? Segurament a tots us ve al cap, i no direm el títol, una o dues pel·lícules, però n'hi ha moltíssimes en les que l'aigua d'alguna manera...
Un títol que va fer aigües.
Exacte. Però bé, ja sabeu que us podeu enviar les respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Got.
Nosaltres, amb aigua, vent, pluja o fred, el que fem és venir cada divendres aquí a continuar parlant de cinema.
Doncs apa, ens hi veurem la setmana vinent. Bon cap de setmana.